Mira, avui és un dels pocs dies que no tenim dia internacional. I ja saps que hi ha dies que en tenim 3, 4, 5 i 8. Però hi ha un dia que se celebra als Estats Units, avui, i és el Dia Nacional del Cacau. I com que jo sóc amant de la xocolata, però la de veritat, la negra, la amarga, la del 100% de cacau, doncs m'agrada recordar-lo. Dia Nacional del Cacau se celebra només als Estats Units. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, 13 de desembre, dimecres. A hores d'ara, amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Jo crec que ja amb el que portem, amb el que hem viscut aquest 2023, poca cosa crec que ens sorprendrà. Home, sí que és estrany, però mira, l'Armando Álvarez em diu: la temperatura mitjana al desembre, màxima, la mitjana màxima, que estem en un mes de desembre, és de 10 graus positius. Ahir vam tenir 15, avui ja estem a 14. La temperatura mitjana mínima al desembre a Lleida és de 1,8 graus positius, la mínima, com té dia i nit això. Ahir 8,6 de mínima. Vaja, no sé, potser és que ja no ens sorprendrà res, però no està fent fred, les coses com siguin. O no, el que tocaria amb aquestes dates. Avui ja ha començat el vent i hem tingut una ratxa màxima de 53 km per hora i sembla que el temps canviarà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida s'espera cel ennuvolat cap a punts del Pirineu amb precipitacions que poden ser localment persistents a la Vall d'Aran i amb cota de neu que baixaria fins als 1.200 metres cap al final de la jornada. A la resta de la província tindrem predomini de cel poc ennuvolat, amb vent, que seria un altre dels protagonistes de la jornada i que podria bufar d'intensitat moderada i fins i tot amb ràfegues molt fortes en cotes altes del Pirineu. Temperatures que aniran en descens de forma general. De fet, les mínimes arribaran al final de la jornada. Tindrem de màxim avui 16 graus a Lleida, 10 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. De cara a demà dijous seguirem amb precipitacions en punts del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, amb cota de neu que encara baixarà fins als 600-800 metres cap a les hores centrals, però que tornarà a pujar les últimes hores cap als 1.000-1.200 metres. El vent seguirà bufant, sobretot amb ràfegues fortes en cotes altes del Pirineu, i les temperatures seguiran en descens. Arribarem als 15 graus a Lleida, 8 a la Seu d'Urgell o 3 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
També és curiós com canvia el temps i la meteorologia amb llocs molt propers, molt propers. Mentre a la Catalunya central i a la zona de Barcelona es parla de que si no plou, i plou de veritat, no una mica, no, plou de veritat, per exemple, a partir de l'1 de gener, ni als gimnasos ni als clubs esportius es podrà dutxar la gent, que déu-n'hi-do, eh? Primer és una notícia, un titular que et deixa una mica sorprès, però quan el comences a analitzar, tu ara mira tota la gent que va al gimnàs al matí abans d'anar a treballar, es dutxen, es canvien allí mateix i directe cap a treballar. Home, no sortirà suat o suada del gimnàs i directe a treballar. Si s'activa aquesta història, pot trastocar la vida de moltes persones i de molts negocis, però no avancem aconteixements encara. Doncs a tot això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat el final de la situació excepcional per la situació de sequera extraordinària en el tram del Baix Ebre. Clar, ha plogut tant a la conca de, a totes les conques aragoneses i també de l'oest de Catalunya, que ha millorat la situació. No està per tirar coets, però ha millorat. L'informe mensual d'aquest novembre ens indica que la unitat territorial del Baix Ebre continua en situació de sequera, però que ja no es compleix l'indicador d'escassetat en situació d'alerta, sinó que se situa en prealerta. Prealerta. Bueno, seguim amb prealerta. Ja ha plogut molt, però que la cosa està com està, no es faltaria. Mira, t'avanço que avui, a partir de la 1:05, ens visitarà l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de pressupostos i de Nadal. de pressupostos i de Nadal, que ve junt aquest any. Abans, però, estarà amb nosaltres el Cosme García, amb la seva entrevista Cosmopolita, d'aquí uns minuts. I abans t'explico que des del passat 1 de desembre a Lleida tenim un nou servei per atendre sota un mateix sostre infants i adolescents que han estat víctimes d'abusos sexuals. La delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, destaca que el projecte Barnaus posa els infants al centre.
És amb l'objectiu de posar les víctimes al centre, amb l'objectiu de que els infants i adolescents que puguin patir alguna violència estiguin al centre i que, per tant, amb aquest servei permetem prevenir, detectar, atendre i acompanyar a la infància i l'adolescència d'una manera el màxim de reparadora i que no hagin d'anar d'un costat a l'altre per tenir tots els serveis que ja s'ofereixen actualment.
Que això passa també en altres persones, per exemple, sense anar més lluny, dones víctimes de violència de gènere, en el que teòricament ja ha aprovat uns protocols, però que després a l'hora de la veritat ni hi ha un lloc on puguin estar tranquil·les, ni hi ha un lloc on es pugui fer tots els tràmits i fer tot el que s'hagi de fer. Però bueno, ja està bé, comencem per aquest almenys. Això ja ha entrat en funcionament i és la segona del país, després de la posada en funcionament del projecte a Tarragona el 2020. El 2020 ho van provar a Tarragona, els ha costat 3 anys de veure si això funcionava o no funcionava, si servia o no servia, i el 2023, l'1 de desembre aquest passat, s'ha engegat a Lleida. Si ho hem de veure extès amb aquest ritme per tot el territori català, doncs podem arribar a la meitat del segle tranquil·lament. Allà el 2050, igual, la major part del territori hi ha aquest servei. És molt lent, les coses com siguin. A l'eix comercial de Lleida hi ha una prova pilot que és pionera a Catalunya per dinamitzar el comerç local amb tecnologia 5G. Es podrà conèixer els serveis de diversos establiments i la història de la ciutat a través de realitat augmentada. Si és que tu vas amb el mòbil, escaneges uns enllaços, uns codis QR i pots veure, apuntant amb el mòbil, realitat augmentada, que és veure el que ja existeix més una capa d'informació a sobre. I acabem amb la notícia econòmica del dia. De fet, el tema no és econòmic, però acabarà sent econòmic. I és que la COP28 de Dubai, ja saps, això on es reuneixen per dir que sí, que el planeta està molt malament, que contaminem molt, a veure quins acords arribem, i no hi ha manera d'arribar a cap acord, doncs, in extremis, han acordat iniciar una transició per deixar enrere els combustibles fòssils. Com a titular està perfecte, com a plaços, no. Però Europa, per exemple, la Unió Europea, ha acordat prohibir les calderes de gas als habitatges particulars a partir del 2040. Per tant, tot això, a part de parlar d'ecologia, també és una notícia econòmica.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida. L'entrevista Cosmopolita, la meitat de la setmana, deixem que revisi el calendari i no. Cosme García, què tal? Bon dia.
Ja me volies tirar fora una setmana.
No,
ja.
Estava mirant si et salvaves, no et salves ni un dia.
No, aquest any no.
Perquè la setmana de Nadal, dilluns i dimarts és festiu, però dimecres no. Ja. Per tant, et tocarà venir a treballar fins a la darrera setmana de l'any,
eh? Sí, bueno, és que...
Són tres, et queden tres programes per acabar el 2023.
Passa que jo, com sé que el bat de Nadal m'ho dona el dia 15, doncs jo tranquil, o sigui, sí, està clar. Sí, jo el dia 15 tinc el bat de Nadal. S'ha de dir, en aquesta casa es mantenen tradicions, encara es dona el bat de Nadal, s'ha de fer mans i
màries. I benvingut sigui, només faltaria.
Sí, home. Mira, per cert, jo ho dic per això, el Ricard Álvarez i el Cosme García els desitja un feliç Navidad. Si volen, li donem la targeta, però pensin en portar l'aguinaldo.
Clar.
O no te'n recordes tu, aquells guardes urbans que
sí,
estaven allà,
que
dirigien el tràfic, que li ficaven les botelles o les cestes dels companys de Ràdio Lleida?
De totes maneres, et dic una cosa, Cosme, que si algú encara no...
No ha portat el lot, que pensi.
Si vol regalar alguna cosa diferent aquest any, jo et puc recomanar uns productes de proximitat.
No serà l'Hort de Fruits de Ponent?
Sí, l'Hort de Ponent i Gourmet Ponent, que els trobes a les agrobotigues de Fruits de Ponent, al Carràs, al Canó i a Pons. Tenen l'oliverge extra, que són dels camps dels socis i les sòcies, i que també tens melmelades, almíbar i fruits secs. Però et dono una web, perquè si no et vols atansar al Carràs, al
Canó... Les ametlles garropinyades són boníssimes.
Doncs www.hortdeponent.com, hortdeponent.com, i allí ho tens tot. I, escolta, això sí que és quilòmetre zero. Això sí que saps d'on surt i això sí que saps que ha estat cuidat i mimat.
I si has de fer l'aperitiu, en què? Amb una magna de... Sant Miguel. Una exuberante rubia con nombre de santo.
Que bé que ens ha quedat. Cosme, va, la teva entrevista a Cosme Polita.
Home, perdona, Pepe Domingo, aquest any us va ensenyar molt,
sí,
eh?
Molt,
sí,
molt.
Sí. Hola, hola!
Però no, no es pot imitar, eh?
Mai a la vida. No, bienaventurados los...
Sempre.
Bienaventurados los que copian, que d'ells seran nostres defectos. Sí, sí,
sí. Vinga, va, l'entrevista a Cosme Polita, Cosme.
Bueno, avui tinc una dona guapa, elegant, i, bueno, és política, i ja feia temps que jo dic, bueno, l'he de fer, però, bueno, vam tindre que saltar perquè tenia alguna comissió i tal. I avui porto a l'Anna Florista. Benvinguda i bon migdia.
Molt bon dia.
Què tal?
Pues per ara molt bé.
Bueno, bueno. Parlàvem abans de començar. Quina Lleida tenim més maca en quant al temps, eh? Hem tingut un aqueducte, un pont, que no s'havia donat fa molt temps, que no s'ha perdut la seva vella.
No ens podem queixar. Hem gaudit de molt bon temps, molt sol, i unes temperatures francament agradables, que han pogut que la gent hagués gaudit del dia al carrer, en les visites, i molta activitat per la ciutat.
Què hace una chica com tu en un sitio com aquest? Jo em pensava que tu jugaries a tennis.
He jugat a tennis.
Ja ho sé, per això, per aquí et conec.
Sí, he jugat a tennis.
Tu i la família.
Ell, la família, sobretot el meu germà. Però bueno, quan ja fas els estudis i canvies la rutina de la vida, estudies a Barcelona i tal, pues deixes aquests bons hàbits.
I per què et dediques a la política? Qui t'enganya?
Jo no em sento enganyada, eh? Simplement jo vaig creure en un projecte que és el del Xavi Palau, crec molt en el Xavi Palau, i això és el que m'ha incentivat i m'ha il·lusionat fins on estic.
T'ha agradat la política sempre?
A mi sempre m'ha agradat la política. El que passa que, per motius professionals, pues sempre m'he dedicat a la meva professió, que és l'advocacia, però sempre tenia aquest gusanillo que es diu, i francament, estic molt satisfeta.
Coneixes el Xavi Palau per lo de l'advocacia o coneixes per polític?
El coneixia per l'advocacia.
Ah, un bon dia t'ho va dir, te va reunir. On te va reunir la primera vegada?
No, a veure, ens trobàvem pels passadissos del jutjat i allò fèiem les nostres tertúlies.
I parlem una mica de tu. On vas estudiar?
Jo vaig estudiar aquí a Lleida. Vale? Vaig fer...
Quin col·legi t'estaves?
Jo vaig estar a Santa Anna.
Hombre, és un col·legi de prestigi.
Eh? Vaig estar a Santa Anna. Després vaig tindre l'oportunitat d'estudiar aquí a Lleida i una vegada acabada la carrera vaig fer oposicions a Barcelona.
I de Lleida a Barcelona hi ha una diferència abismal.
A veure, a mi les ciutats tan grans m'agobien, de veritat.
Estem igual.
M'agrada estar-hi, però perquè penso que al cap del vespre o dintre dos dies torno a la meva ciutat, que és la que m'agrada.
De vegades es parla del món polític, que, bueno, los elefantes, el cementeri de no sé què, però el que és de Ràsmia, com dirien a l'Aragó, que és de pedra picada, neix, es va desenvolupant, però es manté sempre amb els seus ideals, la seva forma, la seva manera. Suposo que aquesta és la gent que a tu t'agrada, no?
Sí.
I ja coneixes molta gent d'aquelles que no s'ha canviat mai de camisa ni de jaqueta.
Normalment el meu entorn és aquest.
Ets persona de principis i de valors?
Perdó?
Si ets persona de principis i de valors.
Jo crec que sí, i és fonamental per la societat del futur. Que es mantinguin aquests valors i que hi hagi persones en aquests valors per pugueu transmetre a la societat del futur.
Aquesta societat està canviant molt de pressa, no? I fins i tot la intel·ligència artificial, que potser també han canviat les personalitats de la gent i farem els nens i les nenes com vulguem. Ens estem equivocant amb algo?
A veure, a mi em va donar molt que pensar l'informe PISA, en el qual hi havia aquesta davallada de nivell per part dels estudiants de quart ESO. A veure, jo soc conscient que hem d'anar als temps i ens hem d'anar aclimatant a totes les novetats que hi pugui haver. Però en matèria educativa, que depèn molt a la societat del nostre futur, és el nostre futur, jo crec que canviar tant de polítiques educatives és un error. Aquí els polítics s'haurien de posar d'acord i fer un verdader pacte d'estat, perquè no pot ser que cada govern que entri vulgui implantar un nou sistema educatiu, i això en definitiva el que va en detriment és de la qualitat de l'ensenyança i en qualitat de tot el que és l'estament d'ensenyança pròpiament dit. Considero que avui en dia, pues mira, no estic d'acord amb que els nens simplement els hi facin veure la vessant de que han de ser feliços. Jo crec que se'ls ha d'inculcar l'esforç, la disciplina, sobretot la memòria, i que aquesta digitalització que ha vingut tan abundant potser ha sigut massa de cop i s'havia de fer més a poc, i considero també que no es pot culpar la immigració, com han fet la consellera, perquè és una qüestió de base, és a dir, no sol s'ha de mirar de lo quart d'ESO, sinó que s'ha de veure més enrere, i ja et dic, jo crec que s'ha de potenciar el que és els valors de l'esforç i de la disciplina, i no tant pensar en que el nen ha de ser feliç, evidentment que ho ha de ser, però ha de tindre uns marges per poder aprendre que el que ens fa iguals és l'educació i és l'eina que et donarà pel dia de demà valdre per tu mateix.
T'agrada la docència?
No és que m'agradi la docència, no m'hi he dedicat mai, bueno, o esporàdicament, però jo crec que és fonamental, és la nostra societat de demà.
Anna, la família juga un paper fonamental, perquè diuen que a vegades diu s'ensenya educació als col·legis, jo crec que l'educació no. Comença a les cases.
En les cases.
Els pares, les mares, els avis, sobretot que s'ha de fer un gran reconeixement, perquè a vegades no ho reconeixem. Jo sempre dic que soc molt agraït amb això, amb les persones grans, que s'han d'estimar molt, perquè a vegades gràcies a ells, els fills treballen, les filles treballen, ha canviat molt la societat, però a ells se li deu moltíssim.
Sí, se li deu moltíssim perquè, mira, jo considero que ho valoro molt i respecto a la persona culta. La persona culta per mi no ve avalada per un títol que pot tindre penjat en una paret, sinó que la cultura ve donada de les seues vivències, de lo que ell s'ha preparat per poder afrontar el dia a dia. I això, el bagatge cultural, dignifica molt a la persona.
Sí, perquè a vegades diuen és que aquest té una carrera i també té un de 1.500 metres, li han donat un trofeu, una medalla. Sí. En canvi, jo personalment no he estudiat periodisme, però he fet 50 anys de periodisme i penso que me la puc jugar amb qualsevol que surti d'una carrera. Ara, respecto moltíssim tota aquella gent que té intel·ligència per saber estudiar i per tenir una carrera endavant.
Sí, sí, no, això ja et dic, Jo crec que el que s'ha de nivellar és des de dalt, no des de baix, i potenciar a les persones que tenen capacitat, perquè, ja et dic, necessitem metges, necessitem enginyers, necessitem metgesses, jutgesses i tot el que demandi la nova societat.
Teniu a casa vostra bons cuiners o la cuinera ets tu?
En aquests moments la cuinera sóc jo, però et puc dir que no m'agrada com a molt.
No?
No.
Te mantens molt en línia.
Perquè no sóc molt menjadora. Però
no?
Bueno, no.
Car, peix, verdures, essencials?
Jo no, sóc peix.
Ets peix.
I verdura. Bueno, fruita.
Fruita. O sigui, tu ets aquella potenciadora de la fruita de Lleida.
Sí.
No la valorem, no? Quan valgui una peça un euro, potser la valorarem.
Sí, però mira, jo vaig tindre la sort de poder assistir al fòrum de l'aigua, que es va fer la Llotja, sí. I vaig quedar parada de que ens van explicar que per poder produir una poma s'utilitzaven 74 litres d'aigua.
Déu-n'hi-do.
Imagina't. Con lo qual, si mengem una pera, o en aquest cas una poma, i sabem que hem utilitzat 74 litres d'aigua, Déu meu, en els cops al dia que mengem i la població que hi ha mundial...
Si contéssim el que val el litre d'aigua, llavors sortiria cara.
El que passa que en virtut de les sequeres, en virtut de la que estem patint aquests dies, evidentment en totes les innovacions tecnològiques s'ha pogut reduir l'aigua per consum, per produir, i ha quedat amb uns 53 litres, que també Déu-n'hi-do.
Te passeixes per Lleida?
Ara molt.
Quant val un tiquet d'autobús?
Pues no ho sé, perquè tot ho faig a peu.
Tot ho fas a peu?
Tot ho faig a peu.
El cotxe utilitzes poc?
Quasi gens.
Quin cotxe tens?
Ara no en tinc, que me'l vaig vendre.
Ah, sí?
Vale? Sí, sí.
Tu vas vendre abans de que fessin allò, el que teníeu, el regidor, o sí, quin patrimoni teníeu, o com?
No, abans. Però sempre procuro fer les coses a peu.
Llegeixes premsa, escoltes ràdio, veus televisió? Per
ara moltíssima.
Sí? T'enfades molt quan escoltes notícies?
Què vols que et digui? Tinc un tarannà bastant tranquil. El que passa és que hi ha coses que potser m'enrabien una mica, però intento reconduir-ho.
Del teu propi partit t'enfades a vegades quan veus amb alguna persona, inclusiu?
A veure, hi ha coses que em poden agradar més o coses que em poden agradar menys, però sempre penso que el que hi ha al capdavant en sap més.
Respectes molt el tarannà d'altres ideologies polítiques?
Jo crec que de tots s'ha d'aprendre.
De tots?
De tots.
Fins als més crítics?
Hasta els més crítics.
El que no t'agrada, i això ho comentaves, és que et fiquen
a mi lo que no m'agrada a les coses personals i tampoc que no es guardin les formes. Per mi, tan important és el fondo com la forma.
Quan te vas sentar la primera vegada al Saló de Plens, què vas sentir?
Una gran responsabilitat, de veritat. Sí, sí, una gran responsabilitat, i després ja em vaig anar calmant i vaig dir, bueno...
Què mires més als Plens, als ulls del cap de l'oposició o l'alcalde?
Pues si vols que et digui, els companys que tinc en fred.
Sí, perquè no dona jo, perquè si no es noti molt, no? Perquè com ho retransmeten, no?
Sí.
Has trobat alguna persona que cap a la teua persona hagués sentit que t'ha rebutjat?
No, no. Ni aquí ni en cap faceta de la meva vida.
I no parlem del teu partit, que sou 5 persones les quals esteu recolzant en moments puntuals al govern. Hi ha alguna regidora o regidor que t'haguis fet molt, molt amiga que no sigui del teu partit? No cal que em diguis el nom.
No. A veure, los conec a tots, tinc un bon tracte amb tothom, però sóc una persona que amb això sóc molt lenta.
Tranquil·la.
Sí.
Sossegada.
Si ha d'arribar, arribarà.
Perfecte. Estem arribant al final. Què és el més bonic de Lleida? Ja ho sabem que és la Seu Vella, que és el nostre mirall, no? Però què és el més bonic de Lleida?
Per mi, el més bonic de Lleida és el riu Segre.
Ah, sí?
Sí.
Et dona pau, tranquil·litat?
Me porta... me recorda el que som, ja està on hem arribat, perquè els inicis, evidentment, de tot el que és Lleida, des dels Ilergetes fins a Ilerda, evidentment és el riu. Si no hi ha un riu, no hi ha un assentament. És la nostra història i jo el valoro moltíssim.
Jo sé que t'ho hauran dit, que te farà la pregunta el Cosme. Vinga, va, digue-me, quants gegants tenim a la ciutat al grup escultòric de l'Ajuntament?
Doncs pues què vols que t'hi digui, no ho sé.
Ai, no t'ho havien dit, què et preguntaria?
No, és que tampoc ho he preguntat ni m'ho han dit.
Bueno, doncs mira, jo t'ho dic, però que tens l'obligació, quan marxis cap allà i passes per la casa dels gegants, us vas a visitar, són 12.
Són 12, vale. I vaig estar, ho recordo, però no en aquest moment no els vaig comptar, i si els vaig comptar no me'n vaig recordar.
I ara el Ricard Álvarez diu, i no li preguntes, sí, mireu de recuperar el Quijote i la Dulcinea, que us han amagat o us han regalat, a veure on són, que són
vale,
nostres.
Ja preguntarem.
A veure què passa.
Això ho preguntes tu sempre, Cosme.
No, però ja sabia que me diries, no li has preguntat, doncs l'he preguntat, ja està.
Fa molt temps que no preguntava, no feies aquesta pregunta dels gegants. Per això no l'han avisat, eh? Perquè fa temps que no la preguntaves.
Així li pregunto qui és la patrona de la ciutat?
La Verge Blanca.
Ah. I el patró?
Sant Anastasi.
I el vot?
Ja està. És una pregunta compromesa per entrevista.
I el vot de la que heu de cada any renovar els regidors de l'Ajuntament de Lleida? En quina patrona es fa? Que es va salvar d'un setge? I que es fa una missa? Que es fa un pas de revista? Santa què?
Ah, és la de la vista, no?
No.
Com que no?
Quina és?
Santa Cecília.
Ah, Santa Cecília, sí.
La de la vista, Santa Llúcia,
sí,
que...
Santa Llúcia, sí.
Quan és Santa Llúcia? Demà.
Dia 13.
Avui.
Avui
és dia 13. Avui es fa una missa, precisament.
Sí, tens raó, Santa Cecília, que és la patrona del Paer i canta... dels Paers.
Sí, Santa Cecília, perquè si no, si fos Santa Llúcia, diria... Li 13 de diciembre, Santa Lucia, que ho cantava l'Albano. Al revés, fes-me una pregunta compromesa, d'allò més compromès. No, per què no te vas presentar de candidat del Partit Popular? Coi, perquè estava el Xavi Palau.
No. Jo et preguntaria què és el que menys...
No riguis, home, no riguis.
No li diguis que t'ha de preguntar. Tu només li has de dir que t'ha
de
preguntar.
Li dic que no em pregunte aquella pregunta, perquè és que no li podia...
No res més, que condiciones. Va.
No, jo simplement preguntaria què és el que menys t'agrada de Lleida dels lleidatans.
El conformisme. I això m'ho va dir una vegada en Montilla. Me va dir, és que crec que sou uns victimistes, no? Vosaltres heu de reivindicar i de creure-vos el que teniu. I penso que...
Sí, perquè sempre diem que Lleida és la ventafocs de Catalunya. No?
I que ja n'hi ha prou. Dèiem abans, ja n'hi ha
però
prou.
Però bueno, treballem per no ser-ho.
Bueno, i veritablement, el millor regal que es pot fer avui en dia per Nadal és Lleida?
El Lleida, el fem Lleida?
No,
el regal és que Lleida.
Sí, regalem Lleida.
Doncs, pues, què vols que t'hi digui?
Jo no estic gaire d'acord, ja et diré per què. Bueno. Perquè incentivem molt a la compra, a la despesa. Jo penso que el que han de reivindicar és que és Nadal.
És Nadal, evidentment, però Nadal adornada, Nadal amb alegria, han sortit d'una pandèmia, la gent té ganes de disfrutar-ho i considero pues, que tot això ajuda a donar un ambient sense perdre el valor i el sentiment espiritual que té el Nadal.
Molt bé, doncs espero que a casa teva muntis un pessebre.
Ja l'he muntat, però
ja l'has muntat?
Hombre, les tradicions han de seguir.
Perdó, és que es munta el dia 8.
Del dia 8.
Es munta el dia de la Immaculada.
Es trau per la Candelària.
Sí, efectivament, que molts ho fan entre... que ho sàpiguen això la gent, que es fa entre la Immaculada i el dia de Santa Llúcia. Aquest és el període que s'ha de muntar els pessebres i no es desmunten fins al dia 2 també, de febrer.
Jo també m'ho van ensenyar fa molts anys
i ho fem,
els padrins ho feien sempre així i és allò que ho has vist tota la vida i ho fas així. Escolta, és la tradició, és la tradició.
Com en Ricard s'ha portat bé, li regalaré un retallable de l'agrupació de pessebristes perquè faci allò que fèiem abans. Vinga, que me voy.
Ja estàs?
Ja, sí. Avui, si vols, vinc de la missa, la fa el senyor bisbe. Vale. La fa, i un amic teu, el Xavi Navarro i mossèn Daniel Turmo a Sant Joan. Hola, vinga.
Gràcies, Cosme.
Que vagi bé, hasta la propera.
Bon dia.
Gràcies. Gràcies. Tres quarts, fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de llibres i ja saps en qui ho fem, amb la Anabel Ramos.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Qué me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ara sí, que ens acostarem ja a la una de la tarda amb l'espai A Llibrera't. A la meitat de la setmana, els dimecres, parlem de llibres, parlem de lectures i ho fem amb la Anabel Ramos, que és la directora de l'espai i també és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No, estava pensant ara... No, sí, que també et recomana lectures, això.
Sí.
Se m'havia oblidat.
Bàsicament, la meva feina és aquesta, eh?
Sí, sí.
Recomanar.
Recomanar. Escolta, sí. Que Anabel, que no sé què llegir, tranquil o tranquil·la. Vinga, tres preguntes no personals i et farà dos o tres propostes o quatre, i a partir d'allí doncs ja veuràs si et funciona o no et funciona. L'índex de satisfacció el té altíssim.
No s'han vingut a queixar gaire.
Veus,
eh?
Per això t'ho dic.
Però potser també perquè no volen venir a queixar-se.
Dona, que avui en dia la gent ens queixem per tot. Per tant, Anabel Ramos la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, que si no hi heu estat mai, o fa dies que no hi estàs, estan acabant o s'han acabat ja les obres de quasi tot, perquè això de les obres ja sabeu que dure, i és un bon moment per tornar a l'edifici, que l'edifici en si, les instal·lacions, ja val la pena de visitar-les. Uh-huh. A més, em va dir l'Antònia Capdevila que havíeu fet una sala.
Sí, ja està remodelada, ja està en funcionament. És la sala d'Arts i Patrimoni. Mm. Allà es trobaran els llibres d'art i història i també llibres de patrimoni.
Ja, ja, ja.
Mm-hmm. Ja està a la segona planta, està en funcionament.
Bueno, també hi ha una exposició.
També hi ha una exposició a la biblioteca.
A baix a l'esquerra, al claustre.
Sí, al claustre de l'àrea de la hemeroteca. És una exposició d'escriptors africans i es va inaugurar el dia 3 de novembre. I tindrem l'exposició fins el dia 5 de gener. Mm. L'exposició està coorganitzada pel grup de recerca CELCA de la Universitat de Lleida, el grup de recerca GELA de la Universitat de Barcelona, la Biblioteca Pública de Lleida, amb finançament del Ministeri de Ciència i Investigació. És una exposició que presenta biografies d'uns 200 autors i autores del continent africà. Vull dir, tenim els autors, les autores, la biografia i després també totes les obres que han publicat i les que tenim sort, la sort de poder gaudir en català o en castellà, perquè s'han pogut traduir. Acompanyant amb aquesta exposició tenim també una mostra de fons, perquè nosaltres sempre a la biblioteca, sempre que tenim exposicions de qualsevol tipus, l'acompanyem amb material que tenim a la biblioteca fons. Doncs llibres, pel·lícules, revistes. I en aquest cas hem buscat també doncs, tot aquest tipus de material i que es pot agafar, a més, en préstec. Vull dir, teniu allà unes taules i unes peanes que podeu agafar els llibres que estan allà. I avui us vull recomanar tres d'aquestes lectures d'escriptors africans. Us aniré recomanant més al llarg de... Perquè com que tenim l'exposició fins al dia 5 de gener, a mi és una literatura que m'agrada molt perquè... poder descobrir d'altres veus, podré descobrir d'altres visions i perspectives de lo que és la vida, doncs és fantàstic. Mm-hmm. I com que jo sóc curiosa de mena, doncs tot això m'interessa molt.
Vale.
Comencem per la Leila Slimani, que és la Leila Slimani va néixer al Marroc. Li agrada moltíssim. És una escriptora que li agrada moltíssim incomodar al lector. O sigui, totes les seves novel·les són punyents, te remouen moltíssim, molt, molt radicals, diguéssim. La seva primera novel·la, per exemple, que és Dins del jardí de l'ogre, la protagonista és una francesa que està obsessionada amb el sexe. L'altra és una dolça cançó de l'editorial Bromera, que va guanyar el Premi Goncourt i que... En aquesta novel·la, per exemple, comença amb l'assassinat d'un nadó a mans de la seva mainadera i amb el que us vull recomanar jo ara mateix se titula El país dels altres. El país dels altres potser és el seu més... És el principi d'una trilogia i potser és el més autobiogràfic perquè explica coses més que amb ella li han passat o viscut de més a prop. Aquest llibre comença el 1944, en plena Segona Guerra Mundial, quan una jove d'Alsàcia s'enamora d'un oficial marroquí de l'exèrcit francès. Llavors se traslladen a viure a l'interior del Marroc, en un poble que és aïllat i pedregós, on no hi ha res, diguéssim, i on comencen a coure's unes tensions socials i polítiques que van creixent al mateix temps de la seva, diguéssim, nova vida familiar i al final acaba declarant-se la independència del Marroc. En aquesta novel·la doncs, trobem moltíssimes temes, no? El racisme, l'homosexualitat, els drets de les dones i la maternitat, els problemes d'integració perquè aquesta dona deixa Alsàcia per anar-se'n al Marroc, el que això comporta, a més, l'adaptació d'una dona que se sent ofegada, no?, pels costums, pel clima del país, que està aïllada, que a més està aïllada per ser dona i a sobre catòlica. Vull dir que hi ha moltíssims temes, no? I el que passa que també és una oda a la llibertat i això doncs està molt bé.
Molt bé.
La veritat. El país dels altres, Leila Slimani, editada per Angle Editorial.
Mhm. Estic mirant una plana d'aquestes on pots comprar llibres i tal, i diu El país dels altres, guerra, guerra, guerra. Leila Slimani.
Sí, perquè sí.
És com el subtítol, però vull dir queda clar.
Sí.
Queda clar. Vale, vinga, primera proposta. Anem a la segona.
La segona proposta és una novel·la que se titula Queda't amb mi. També s'ha editada per Angle l'any 2018. L'autora és Ayobami Adebayo. Ayobami Adebayo és una escriptora nigeriana que va néixer l'any 88 i que va estudiar literatura anglesa. I en aquesta novel·la ens explica la història de la Yejide i la Kin, que és una parella que es coneixen a la universitat i que es casa per amor a la Nigèria dels anys 80. Esperen, com moltes famílies, moltes parelles, tenir fills i formar una família, però els fills no arriben i la família d'ell decideix intervenir en una solució, una força habitual en una societat poligàmica.
Ah, ja sabia jo que anava per aquí.
I llavors la Yejide, indignada i plena de resolució i fermesa, farà tot el possible per quedar-se embarassada per aconseguir fer desaparèixer la segona esposa i trencar d'aquesta manera amb aquest destí de dona estèril, no? Que la societat...
Que al final sí que ho van tirar en van. O sigui, hi havia una segona esposa
sí,
ja.
Sí. Bueno, no podem destripar moltes coses, però sí, la cosa va per aquí. Sí. Ella, el que passa que ja se revela. Així com ja suposo que societats on hi ha una mica més de submissió, ella no ho accepta, això de tenir una segona esposa pel seu marit, i llavors se revela.
També et diré que al final són aquestes persones les que aconsegueixen que en el temps vagi canviant alguna cosa.
Sí, les petites revolucions, diuen,
prou,
no?
Prou, fins aquí hem arribat. Per desgràcia, en aquests països, a moltes dones, en aquest cas, els acaba costant la vida.
Bueno, això sí,
no parlo d'aquest cas, però quan alguna
final,
dona es planta i diu prou...
A la dona, a tot arreu, li acaba costant la vida. A qualsevol país, perquè aquí també està passant moltíssim.
Que sembla que parlem de fa 40,
no.
3 segles o 4, però no, estem parlant d'ara.
Però bueno, hem vingut a parlar de llibres.
Sí. No, però vull dir que són,
però sí.
Que són llibres que per desgràcia toquen tema d'actualitat,
bueno,
allí.
Són temes que reflexen la societat. Mm-hmm. la societat. O sigui, la societat del moment, aquí estem parlant de Nigèria dels anys 80 i està explicant uns fets que podien passar, igual que l'altre llibre, el de El País dels Altres, doncs el mateix, no? Està explicant una història dins d'un context històric i dins d'una ciutat, no? Llavors, clar, això és el que se destila, no? d'aquestes novel·les. La novel·la està molt bé... perquè a més va explicant, està explicada amb l'alternança de veus entre la llegida i la Quin, i anem descobrint què és el que van pensant els dos, sobre la maternitat, sobre la paternitat, com afronten els seus patiments, les frustracions, la pèrdua, vull dir, tot això està molt ben explicat amb aquesta novel·la, us la recomano. Igual que la primera també, la primera també. I la tercera proposta que us porto, que és una novel·la juvenil, de Akwaeke Emezi, que també és nascuda a Nigèria i que ha guanyat ja moltíssims premis. És una noia molt jove que està guanyant moltíssims premis de literatura. En aquesta novel·la, que se titula Bitter, ens explica la història de Bitter, que després de passar-se la infància vagant per diferents cases d'acollida, l'ha anat més a una escola especial on pot concentrar el seu art rodejada d'altres adolescents plens de creativitat. És una mica fantasia, aquesta novel·la, o sigui, és una mica fantàstica, diguéssim, vale? És ficció com les altres dues, però aquí té uns tocs una mica de literatura fantàstica.
Bueno, però les altres eren de ficció, però estaven basades, o podien estar basades,
sí,
en coses
sí,
reals,
sí.
Aquesta, doncs, és ficció.
Aquesta
és
literatura, a més, literatura fantàstica, que penso que a la gent jove, i a la no tan jove, pot enganxar per aquí. Sí.
Com es titula?
Bitter.
Bitter.
Bitter, com el bitter cas.
Bitter de beure.
Bitter, sí, sí. B-I-T-T-E-R.
Sí, sí. No l'he provat mai.
Una vegada el vaig provar. Jo sí, però no.
Una vegada. És amarg.
Sí, doncs suposo que, bueno, bitter se refereix a això, no? A amarg.
Molt bé, doncs...
Ja estan les tres propostes.
Les tres propostes d'avui. Ja sabeu que tot això venia...
Sí.
Perquè hi ha una exposició a la Biblioteca Pública de Lleida... que segueix fins a...
5 de gener.
Sí, anava a dir fins al Dia dels Reis. Bueno, el Dia dels Reis no, perquè és festiu i està tancada. La biblioteca
no,
el dia 6.
El dia 6, sí.
El dia 6, per tant, el dia abans, per entendre'ns. I per això, doncs, hi ha aquestes propostes. Que, per cert, que si us moveu per la Biblioteca Pública de Lleida, com fan sempre que tenen una exposició, també tenen els seus racons, la seva obertura de catàleg,
sí,
no? De dir,
sí,
escolta,
sí.
Ja que estem tocant tema d'Àfrica, doncs ja teniu preparats algun racó, suposo, temàtic,
sí,
doncs,
sí, sí.
De coses relacionades amb l'exposició.
Sí, 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 tant.
Per tant, això t'ho fan sempre a la biblioteca.
Sí.
I a més, a la llibreria d'avui, doncs aquestes tres propostes, el Bitter, Queda't amb mi i El País dels Altres. Anabel Ramos, bona setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem, evidentment, de pressupostos, però també de Nadal i de la ciutat de Lleida, a veure com es prepara tot plegat, eh? I de transports, de trens, parlarem també. Hi ha moltes d'aquests temes que ens els heu demanat al nostre WhatsApp. Serà ara, d'aquí uns minuts.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No estamos en San Fermín, pero bueno, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN, podemos decir que le ha pillado el toro. Y no ha sido de sorpresa. Este toro llevaba tiempo amenazando y la verdad que Ibarrola tenía pocas opciones de sortearlo. Habrá moción de censura en Pamplona y gobernará Bildu gracias a los votos del Partido Socialista. UPN perderá la alcaldía que consiguió con el apoyo del Partido Popular. Esto la verdad que estaba cantado. La cuestión era saber cuándo darían el paso. Las elecciones municipales dejaron una situación endiablada allí en el Ayuntamiento de Pamplona. Cuando llegó la hora de elegir alcalde, los socialistas optaron por votar en blanco y eso dejó un empate. UPN se llevó la alcaldía porque fue la lista más votada, pero en este tiempo le ha sido muy difícil gobernar, prácticamente imposible. En su momento, durante la campaña de las pasadas municipales del 28 de mayo, a la candidata del PSN, Elma Saiz, le preguntaron los compañeros de COPE en Pamplona si la alcaldía de la ciudad podía ser una moneda de cambio con Bildu o Geroa Bai, la marca blanca del PNV, allí en Navarra.
¿Cree que Pamplona puede ser, en algún modo, para un lado o para otro, algún cambio de cromo por el gobierno de Navarra?
No, rotundamente no.
Rotundamente no, decía a mediados del mes de mayo la candidata del PSOE. Pues han pasado 7 meses y la realidad es que el Partido Socialista gobierna en Navarra gracias a la abstención de Bildu y Bildu gobernará en Pamplona gracias al apoyo de los socialistas. Si esto no es una moneda de cambio, se le parece bastante. La hemeroteca es una fuente constante de contradicciones, sobre todo para los políticos. Y aquí parece que el que no se contradice no llega a nada. A lo mejor por eso Elma Sainz ha pasado de ser la candidata en Pamplona a ser la ministra de Seguridad Social en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Políticamente, los pactos en las grandes alcaldías o en los gobiernos regionales forman parte de las estrategias nacionales de los partidos. Siempre nos dicen que no. Hoy mismo, por ejemplo, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, decía que la moción de censura de Pamplona no tiene nada que ver con los acuerdos para investir a Pedro Sánchez, pero resulta muy difícil desligar una cosa de la otra. Porque, por ejemplo, si Bildu no hubiera apoyado a Sánchez en el Congreso, ¿tendría hoy la alcaldía de Pamplona? Posiblemente no. Quizás no estuviera escrito, pero seguro que tenían muy claro qué hacer cuando llegara el momento. Hoy por ti y mañana por mí. Están pasando más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Pues pasa a Pilar, que siguen los líos entre el gobierno y los jueces. El presidente del Supremo, nada menos, ha anulado la reunión que esta mañana tenía prevista con el ministro de Justicia, con Félix Bolaños, después de los ataques a magistrados del tribunal que la portavoz de Junts, que Miriam Noguera, hizo este martes desde la tribuna del Congreso. Entre tanto, el presidente del Poder Judicial anuncia también medidas para defenderse de esos señalamientos que considera inadmisibles. Y el censo revela que en España ha ganado 600.000 habitantes en solo un año. Hoy en nuestro país residen o residimos más de 48 millones de personas, casi el 13% son ya de nacionalidad extranjera. Torrevieja, Estepona y Benidorm son las tres ciudades en las que la población ha crecido más. Mira, no está mal. Si tenemos que marcharnos, son buenos lugares. Lo habrás notado, ha vuelto el frío y además con ganas. En el sur de la península las temperaturas podrán bajar hasta 10 grados en las próximas horas, eso sí, lo notaremos sobre todo mañana jueves. Para el próximo fin de semana, la entrada de un anticiclón dicen que va a traer bastante sol. Estamos en una montaña rusa, Pilar. Y la Conferencia Episcopal de Bélgica ha confirmado que el Papa, que el próximo domingo cumplirá 87 años, viajará el próximo año al país para celebrar el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina. Francisco lo ha adelantado en una entrevista a un canal mexicano, en la que también ha dicho que ha dispuesto a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, a la que acude antes y después de cada viaje internacional para rezar ante la Virgen, la patrona de Roma. Y precisamente el Papa ha hecho un nuevo llamamiento por la paz en Tierra Santa y ha renovado su petición de un alto el fuego humanitario inmediato ante el conflicto en Israel y Palestina, que sigue con gran preocupación y también, dice, con mucho dolor.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay polémica, ¿no?, por la convocatoria de última hora del Barça.
El Barcelona cierra esta noche la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Amberes en medio de una polémica por la lista de convocados. Primero no estaban Lewandowski, Araujo y Gundogan y finalmente sí viajaron a Bélgica. La información es que Laporta y Deco instaron a Xavi a cambiar la convocatoria. Esta es la explicación del entrenador del Barcelona.
Nosotros, ¿qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, el club, no vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho.
El partido es a las 9 con el Barça virtualmente clasificado como primero de grupo y a las 9 también Atlético de Madrid, Lazio, le vale el empate al equipo español para ser primero de grupo. Y mañana juega el Betis contra el Rangers. A Isco le acaban de preguntar por cómo va su renovación con el club verdiblanco.
Yo creo que, bueno, va por buen camino. Mi deseo es continuar aquí, soy feliz y bueno, yo creo que hay que dejar un poco aparte eso en este momento. Tenemos un partido muy importante mañana y solo quiero estar centrado en eso.
Desde las 8:30 tenemos tiempo de juego.
1:06, con todo esto arrancamos ya a mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una, amb un dia en el que la temperatura segueix pujant per sobre ja dels 14 graus a la ciutat de Lleida. Sí que s'espera que ha començat el vent, vindran núvols i poden baixar una mica les temperatures. Està nevant a la cara nord del Pirineu. Hem tingut ratxes de fins a 53 km per hora, però temperatures, tant la màxima com la mínima, amb tendència a l'alça. Tot i que això canviarà, evidentment, espero, perquè és que estem a la meitat del mes de desembre. En uns minuts, minut i mig, està amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de pressupostos, parlarem de trens i parlarem del Nadal a la ciutat de Lleida. Fem una pausa, com et deia, i ja està amb nosaltres el Pa en Cap.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal 2 bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
COPE Lleida. I tal com ja havíem anunciat avui a l'inici del programa, ens acompanya el Pa en Cap, Fèlix Larrosa, aquí als estudis. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia, com estàs?
Doncs estem de Nadal.
Que bé.
Estàvem revisant ara calendari i clar, és que Nadal és d'aquí 12 dies.
Sí, bueno, de fet, si contem per setmana és una setmana i mitja, no? Com aquí que diu, perquè...
Sí, sí, res.
Clar, dissabte que ve haurem de tindre tot ja preparat.
De totes maneres, l'agenda política ha volgut que aquest divendres vinent, o sigui, no aquesta setmana, el divendres vinent s'ajunti la loteria i el ple de l'Ajuntament en el que s'ha de debatre els pressupostos, que ja sabeu que n'estem parlant les darreres setmanes a la nostra tertúlia dels polítics. Fèlix Larrosa, ets optimista de cara a aquest ple perquè puguin sortir en van els pressupostos o potser és massa precipitat i millor ens esperem al gener o al febrer?
Aquest comentari que has fet al final del gener o febrer ja sé d'on ve. Ja sé d'on ve perquè hi ha un grup polític que diu, mira, jo ara no puc pactar, no? I diu, no vull, no puc, perquè està molt atrapat per l'atenció que es viu a Madrid, no? I jo pues, ho respecto, però jo apel·laria al Xavi Palau que es posés en clau local. O sigui, que és el que ell a mi em va proposar en el seu moment. Vull dir, vostè ha de ser capaç d'aïllar-se del que passa a Madrid, no? Me va dir, pues jo li demanaria el mateix. Per tant, el 22 hi haurà debat de pressupostos i a mi m'agradaria que el Partit Popular me fes arribar les seves esmenes, les seves suggerències, no? Les seves propostes perquè els poguéssim avaluar i que poguéssim poder seure, parlar i arribar a un acord. El calendari de Madrid no ha de marcar el calendari de Lleida, això ho ha de saber el cap de l'oposició. Per tant, és un avís que li llanço directament amb ell, que en certa manera me l'has facilitat tu, Ricard. Vull dir, el primer comentari que he de fer, a Lleida parlem de les coses de Lleida. I a damunt de la taula hi ha un molt bon pressupost. I aquest molt bon pressupost encara ho pot ser millor amb les aportacions que puguin fer la resta de grups polítics. Ho tinc clar, n'estic convençut. I per això estic amatent a que els grups polítics ens facin arribar les seves propostes, perquè no val a dir jo no estic d'acord amb aquest model d'inclusió, faci una proposta. Jo no estic d'acord amb que vostès no facin política d'habitatge. Política d'habitatge n'hi ha. Per tant, digui'm quina és la proposta que vostè presenta. No n'hi ha prou amb dir no em sembla bé, sinó que quan un negoci pressupostos ha de dir me sembla bé si vostès assumeixen aquestes responsabilitats que jo els hi plantejo, i això és el que estic esperant. Però el pressupost és un molt bon pressupost, és un pressupost que per un costat mesura molt la despesa corrent, en el sentit de aquell, el gasto diari es mesura molt, apareixen projectes d'inversió molt importants i a més avancem amb temes absolutament estratègics com és el model d'inclusió que nosaltres hem vingut defensant, un model holístic, és un model de tota la ciutat, és un model que pensa molt en les persones en funció de les situacions que pateixen, i aquesta és una ciutat que no pot deixar enrere ningú i no pot tampoc carregar de responsabilitat en un barri o en un altre, sinó que entre tots i totes ho hem de fer. I això és el que plantegen aquests pressupostos, no? I aquests pressupostos plantegen millora en els manteniments de la ciutat i plantegen inversions en els equipaments públics i plantegen iniciatives al voltant de la seguretat d'aquesta ciutat i plantegen propostes en matèria de manteniment global, no? Neteja, il·luminació, 9 milions d'euros per canviar 15.000 punts de llums, millora de la il·luminació i, per tant, també de la percepció de seguretat, no? Càmeres de seguretat, en fi, i preveu moltes coses, no? I a més amb un joc absolutament fantàstic, no? Que és el de l'escolta de la ciutadania, de les iniciatives dels col·lectius, de les entitats, d'assumir la nostra corresponsabilitat en fer d'aquesta una ciutat més alegre, una ciutat amb més esperança, una ciutat que mira el futur. Doncs aquesta és la nostra responsabilitat i aquests són els pressupostos que nosaltres hem plantejat per l'any 2024. Per tant, els grups que ara estan donant toms a veure quines són aquelles esmenes que ens presenten, els animo a que facin, que presentin les esmenes, perquè el PSC i jo mateix, com a alcalde, que som, és el partit de les mans obertes. Però estic esperant que ens facin arribar les propostes.
La Carme Valls, que és la quarta tinent d'alcalde i regidora de Bon Govern i de Polítiques Feministes i dels barris de Balàfia i Clot, és la persona que tenim aquí a la tertúlia. Em consta que s'està reunint diàriament amb tots els partits polítics per intentar arribar amb un principi d'acord perquè surti en van aquest pressupost aquest proper divendres, dia 22. Suposo que teniu una comunicació fluida,
sí,
amb la Carla. No
sí.
Ho dic perquè aquestes coses a vegades canvien hora a hora.
Exacte. He parlat abans d'entrar aquí amb la Carme, he parlat abans d'entrar aquí. per aclarir un tema d'unes partides, per traslladar-li alguna reflexió addicional d'aquesta nit sobre el pressupost. Però has dit una cosa molt interessant: les coses canvien hora a hora. No, això no ho és un pressupost que planifiqui una estructura soviètica, de dir, fa 6 mesos us vaig fer arribar un document de pressupostos i ara com que 6 mesos... No, un pressupost se presenta quan se presenta, se va fer una comissió prèvia per incorporar, per fer la presentació dels eixos globals del pressupost, i han passat ja 10 dies des que es va fer aquesta presentació, 10 dies. I la política és l'art, no?, de trobar espais d'acord, de la negociació, del pacte, però també de la capacitat de treball i també de la voluntat d'arribar a acords i també de l'oportunitat per arribar a acords. I això vol dir que quan un govern presenta un document, si convé, fins a les 12 de la nit de la vigília de la comissió que s'hagi d'aprovar el pressupost, fins a les 12 de la nit de la vigília del dia que s'hagi d'aprovar pel pressupost, el PSC i jo mateix estarem amatents amb aquelles propostes que ens arribin, perquè la política també vol dir això. O és que no hem vist el que ha passat durant els últims 40 anys de democràcia o 50 anys de democràcia, no? Que hi ha hagut acords que s'han tancat. Avui és dia que em sembla que hi ha un acord a la COP de Dubai, in extremis, diuen, perquè l'han tancat a 1 de la matinada. Això és la política. No som funcionaris que a les 3 de la tarda tanquem la barraqueta i diem s'ha acabat la negociació, fins demà al matí a les 9. No ho volem com a funcionament de l'administració, com ho hem de fer com a funcionament del govern, no?
Molt bé, doncs el tema dels pressupostos, que evidentment el seguirem de prop, i el seguirem doncs justament per això, perquè són canviants i encara ens falten doncs aquests 10 dies, per sí. 9 dies, perquè arribi el ple. Fèlix, hi ha un altre tema en el que l'Ajuntament de Lleida crec que ha de ser, si no l'impulsor, part important, i és el tema de recuperar de la mobilitat per tren des de Lleida cap a la zona d'Aragó, als municipis més propers. Estem dient just això, això parlàvem de la COP, en parlarem properament també de les zones de baixes emissions i de tota aquesta història, que la gent faci anar el transport públic. Volem que la gent vingui a Lleida des d'Almacelles, des de Binèfar, des de Montsó, des de Barbastre, a Lleida amb tren, però és que la gent no ho fa perquè és que les opcions que hi ha són molt complicades.
Doncs mira, si vols vindre un cap de setmana des de Montsó, tens un tren d'anada i un de tornada. Un tren, amb tot el cap de setmana. Amb dissabte o amb diumenge. No, això no pot ser. Vull dir, no em val que em digui, no, és que no hi ha demanda, no és veritat, perquè l'oferta genera demanda. És a dir, si tu tens un bon servei, la gent s'hi apunta. No és el mateix arribar amb 20-25 minuts des de Montsó al centre de la ciutat de Lleida que arribar amb 40-45 minuts amb cotxe i amb dificultats i, a més, amb riscos, no? Perquè al final, sobretot en moments de l'any, hi ha hi ha trànsit a les carreteres, la gent se posa nerviosa, és quan es produeixen els principals incidents, no? El transport ferroviari és un transport que és el més sostenible per excel·lència. Tothom ho diu, tothom ho reconeix, no? I el que hem de fer és potenciar les comunicacions de Lleida amb la seva àrea d'influència, perquè, entre altres coses, és el hub, no? És el hub interconnector entre el seu poble, la seva ciutat i el món, no? Aquests dies que hem estat reunits com invitació de l'alcalde d'Almacelles, hem reivindicat la famosa RI4, no?, que és la línia que va de Lleida fins a Raimat, Almacelles, Tamarit del Torricó, no?, Binèfar i Montsó. No podem mantenir aquesta situació així. I a mi el que em dol és que en el mapa mental del Pla de Rodalies de Lleida d'aquesta línia no se'n parla. I és molt important per nosaltres. Quanta gent hi va treballar cada dia a l'Iteramit, diguem-ho? Quanta gent ve de Binèfar o de Montsó a treballar a Lleida, diguem-ho? però quanta gent ve al metge i quanta gent ve als nostres centres educatius i quanta gent ve a comprar i quanta... Per tant, ho hem de posar fàcil, i posar-ho fàcil vol dir que s'ha de fer un esforç d'inversió per comunicar Lleida amb la Franja i amb l'Alta Aragó.
Però per fer això s'ha de parlar amb Renfe.
S'ha de parlar amb Renfe. Renfe està disposada. Renfe està disposada a posar en marxa els convois que se li diguin. Doncs aquí hem d'aconseguir...
I què falta, doncs?
No, falta un acord, perquè és evident que al ser una línia que traspassa els límits administratius de la Generalitat, hem de parlar amb la Generalitat, que és el que està disposada a assumir, no? Almenys com a mínim, des del Maçelles fins a Lleida, i la resta, qui ho assumeix, si ho ha d'assumir l'Estat, perquè la competència ferroviària la manté l'Estat en aquests casos, així ho hem de reclamar. Però és que nosaltres el que volem és posar a l'agenda política, perquè és que si no ho parlem nosaltres, no ho parlarà ningú, no hi haurà ningú de Mataró o de Cornellà o de l'Hospitalet o de Barcelona que reclamin aquesta línia. Ho tenim clar, ho hem de fer nosaltres, i el primer que ho ha de fer ha de ser l'alcalde de Lleida. El primer. Per tant, quan a mi l'alcalde del Maçanet em diu alcalde, vull parlar amb tu d'aquest tema, dic jo encantat, i em vaig trobar amb altres responsables polítics i ens vam posar d'acord, i el que em farem a partir del mes de gener és preparar un document amb les necessitats que plantegem i elevar-lo a les diferents administracions i a partir d'aquí pressionar.
Parlant de trens, l'AVE que va cap a Europa segueix sense parar a Lleida.
Bueno, jo crec que de forma imminent tindrem un comboi que va a Marsella, i després tenim les comunicacions que ens permetran enllaçar amb el tren que surt de Barcelona per anar a Lió. Per tant, jo crec que en aquest sentit avançarem. Hi haurà un comboi dels que passen, que pararà a Lleida uns dies a la setmana, i hi ha el diari que surt des de Lió, que té la comunicació a la mateixa andana, és a dir, surt un tren i entres a l'altre. Això espero que una vegada consolidat el nou equip ministerial, doncs, ens ho confirmin, però a mi amb caràcter previ a la remodelació el nou govern ja se m'havia informat que treballaríem en aquesta direcció, per tant garantiríem. Però també te puc dir que aquesta setmana l'alcaldia, l'equip d'alcaldia està preparant uns dossiers que enviem a Wigo i a Irido perquè ens diguin què és el que necessiten per poder optar a parar i a passar per Lleida, no? I això és un dels temes que també properament, quan tingui ocasió, traslladaré al ministre, al nou ministre de Transports, perquè faciliti, o bé que hi hagi altres companyies que també competeixin en preu i en servei i que passin per Lleida, o bé que el propi operador Renfe assumeixi tarifes que siguin assumibles i que els avant siguin encara més competitius per raons de caràcter social. No pot ser que hi hagi ciutats catalanes que altres capitals que tenen un sistema de rodalies amb trens de velocitat alta i que les tarifes siguin molt inferiors.
Dèiem abans que estem a 12 dies del dia de Nadal, però que estem a dates Nadal en què ho tenim ja claríssim. És veritat que al tenir el ple de pressupostos suposo que ara, doncs, és com una barrera. Ja pensarem al Nadal a l'endemà del ple, però estem en campanya de Nadal. Com es viu el Nadal amb l'Ajuntament de Lleida aquest any a la ciutat?
Bueno, jo crec que les prop de 200 activitats que s'han planificat entre tots, perquè no les ha planificat l'Ajuntament, les ha planificat la societat civil, les entitats, els col·lectius, fan cantades de Nadales, fan exposicions, fan activitats, tallers pels més petits, pels més grans, no? Fan mercadets i fan tant de tot, no? Abans d'ahir estava a Raïmat i m'han convidat ja a anar a diversos dels actes que es fan a Raïmat. El dissabte vaig estar al mercadet de sucs i també me van explicar totes les activitats que feien, per tant Raïmat i sucs també fan coses, no? Jo ho visc amb molta il·lusió, perquè me fa molta il·lusió. És veritat que el meu cap ara està concentrat amb les reunions que tinc de feina i el ple que tenim el dia 22, però a partir del dia 23 tindrem a l'alcalde pels carrers, disfrutant, participant de les activitats dels veïns i les veïnes i segurament una mica més descansat. Sí.
Hi ha una data concreta, la nit de Cap d'Any,
sí,
en la que l'Ajuntament ha preparat un dispositiu especial de seguretat perquè sí, no hi hagi cap contratemps.
Sí, he de felicitar a l'equip de seguretat, a l'equip de feminismes, que estan treballant molt coordinadament. Lleida ha de ser una ciutat segura i a més l'hem d'entendre així, i mai n'hi ha suficient. Nosaltres, violència zero, agressions masclistes zero, i el que volem és que tinguem unes festes tranquil·les, no? I que els mecanismes de seguretat, aquells elements que nosaltres posem a disposició de la ciutadania, funcionin perfectament pensant en la seguretat de tothom, però molt, molt, especialment amb la ciutat de les dones, no? A les dones que escolten en aquests moments la cadena COPE, els hi tinc que dir que jo, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, treballo pensant en elles i que vull la seva seguretat. I per això posem en marxa aquests mecanismes de protecció, de prevenció. I en aquest sentit jo estic convençut de que tots i totes sumem per a que tinguem una ciutat segura, especialment en les festes de Nadal.
Doncs escolta, mira, acabarem, ho sé tu, perquè a vegades sembla que parlem d'una data molt llunyana, però no és tan llunyana. M'agradaria doncs acabar avui amb la felicitació de Nadal de l'alcalde de Lleida als oients de la cadena COPE.
Bueno, jo em sumo a la campanya institucional que s'ha dissenyat des de l'àrea de comunicació, amb l'Ares, l'ONA, el MOJA, tot l'equip de comunicació han dissenyat una campanya fantàstica que diu que per Nadal el regal és Lleida. I aquest és el meu regal per als lleidatans i les lleidatanes que estan escoltant en aquests moments la cadena COPE, que ho fan avui, que ho fan cada dia. El meu regal és la ciutat de Lleida, una ciutat que vull que sigui una ciutat segura, una ciutat neta, una ciutat endreçada, una ciutat amable per la gent gran, per la gent jove. Aquest és el meu desig i per això us dic a tots i totes molt bon Nadal.
Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i bones festes.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres refem una pausa, 20 segons, i parlem de noves tecnologies.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, el darrer mes de l'any, desembre, l'altre mes per excel·lència dels regals, dels detalls, i on les noves tecnologies cada cop prenen més presència en tema d'aquests regals que ens fem entre familiars, entre amics. En vam parlar ja a fons al novembre amb el Black Friday, però seguirem parlant de cosetes, de novetats, perquè estiguis al dia. Ho fem des de l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet a infocopelleida.com. Ens pots seguir a través de les xarxes socials i també escoltar-nos a través del podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vamos?
Muy bien.
Bien, aquí. De...
Bueno, com tu dies, no? És,
con calor.
És mes de sí, regals, sí. Mes de festes, com sí, la setmana passada que vam fer festes, sí. La setmana del pont per excel·lència del desembre.
Per això us veia diferents. Fa dues setmanes no? Que no ens veiem, és veritat.
Jo voy a pedir un aire acondicionado para este invierno.
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, que després d'una setmana de pont agafem la recta final d'aquest 2023 amb força i, sobretot, amb novetats per contar-vos i amb les tendències pel 2024. Com sempre, us avancem el que vindrà. I a l'entrevista, les claus i reptes empresarials del sector tecnològic. Després, a la tertúlia, les novetats que justament acaben d'arribar. Millores del nou iOS 17.2.
Ya estamos probando aquí a tope de la noche. No hemos dormido hoy.
Ull, WhatsApp torna a copiar Telegram i permet fixar aquells missatges importants a dalt de tot.
Bueno, han hecho otros. Bien.
Sí, 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 però no paren, eh? Vull dir, al final, copiar d'un bo és bo, eh? Vull dir, al final, si copiem d'un dolent, mal rotllo, eh? Wi-Fi 7, nou estàndard properament. Estem implantant el 6 i ara ja tenim el 7 aquí a la cantonada. Copilot serà el nou botó d'inici de Windows.
Qué bueno, ¿eh? Esto.
Explicarem Copilot i tot el que comporta. I el govern regularà els influencers per decret.
Andorra no sé si va tenir hueco para
tantos edificis. Som-hi, que de temes en tenim preparats i ja veieu, i tots per la tertúlia friki. Per començar un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Pues mira, nos vamos a ir aquí al ladito, 1980, donde justo hacía 24 horas, el día 12, salía, además con este cambio horario que tenemos con los americanos, ¿no? El día 12 salía Apple a bolsa, salía a cotizar en Nasdaq. Al día siguiente, tal día como hoy, 40 empleados de Apple se despertaron siendo millonarios. Ya que, bueno, pues Apple, nada más salir y con esas expectativas y con un acrónimo de AAPL, para además salir el primero, como bien sabéis, que llevan en su marketing, en todas las guías y las listas, consiguió un hito importantísimo. Es salió a cotizar a 22 y cerraban a 26, lo que provocó, bueno, pues que en esas 24 horas en Apple entraran más de 1.600 millones de dólares, y donde esas 40 personas, bueno, pues como aquí tenemos en España el día 22, el de la lotería, ¿no? Pues para ellos el día 12, y cuando se despertaron el día 13, el día 12 compraron los boletos, y el día 13 pues les había tocado la lotería a todos. Apple no solo con esto marcó el comienzo de una nueva era para la empresa, sino que también demostró el interés enorme sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, que bueno, pues que daba ese gran pistoletazo en 1980. O sea que más que un día para el recuerdo, es un día para la lotería.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ja ho heu vist, avui aquesta efemèride ochentera, eh? Ochentera, vull dir, que ja podries entrar ja amb la cançoneta, amb tot aquest referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres i estem a Copelleida, doncs al migdia, ara doncs teniu en antena uns friquis, tequis, i després d'enquesta falca, doncs tenim l'entrevista, no, Ricard? I hoy en el espacio de la entrevista hablaremos de cuáles serán las claves y los retos empresariales en el sector tecnológico del 2024, de la mano de Aseco Spine Group, y para comentarlo tenemos con nosotros a su CEO y presidente, José Pinilla. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Y gracias y bienvenidos aquí en el programa en Copelleida. ¿Cuáles son los retos tecnológicos que se han encontrado en el 2023 en el sector empresarial y cómo los han superado?
Pues lo cierto es que este año 2023, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial, el ChatGPT, que se ha hecho tan famoso en tan poco tiempo, lo que más nos hemos encontrado en este 2023 ha sido toda esa resistencia que había a un cambio tan grande como el que está significando durante todos estos meses que estamos viendo la inteligencia artificial, sobre todo en aquella visión de optimización de procesos y sobre todo cambio de filosofía en las compañías. Entonces, ahora mismo lo que desde Aseco estamos trabajando muchísimo son en consultorías y en mostrarles la potencia que puede tener la parte de inteligencia artificial, con referencias, con ejemplos pragmáticos y claros en los que tú puedes ver que realmente aquellos departamentos que utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus procesos están consiguiendo tener unos ahorros de tiempo y de dinero sustancialmente importantes.
José Antonio, yo recordando en el 2023 me viene a la cabeza el famoso kit digital. Y vemos que en el 2023 ha entrado en el mercado disruptivamente lo que es la inteligencia artificial con el GPChat. Son dos cosas que no cuadran muy bien, ¿no? ¿Sería todo un reto a superar para este 2024?
Por supuesto. De hecho, donde, como les comentaba previamente, el tema de la resistencia que está habiendo a la hora de querer entender las ventajas de la inteligencia artificial es uno de los principales retos de cara a este año, sobre todo también, no solo a nivel de filosofía de empresa, sino que también va a suponer un reto en el mercado laboral, porque muchos puestos de trabajo en los cuales son puestos de trabajo de actividades, como sabemos, muy repetitivas, muy administrativas, en los cuales este tipo de inteligencias artificiales son capaces de poder hacer el trabajo mucho más rápido y de una manera igual de eficiente, llega un momento en el que al final esos puestos ya no son necesarios. Entonces llega ese momento en el cual esos puestos o esas personas que están en esos puestos tienen que reconvertirse de alguna manera. De ahí que sea esta situación de buscar un enorme reto para las empresas y para la sociedad para entender cómo hacer ese cambio de filosofía a la hora de encontrarles un hueco a esas personas para que se reconviertan en los nuevos puestos de trabajo que van a surgir debido a estas inteligencias artificiales y además en la forma de trabajar de las propias empresas. Entonces, por supuesto que va a ser un año 24 muy, muy movido y que además va a suponer también una situación en la que, como va a empezar a utilizarse mucho la IA, van a surgir muchísimas nuevas formas de trabajar, muchas herramientas nuevas muy potentes. Entonces, ahora mismo todavía no estamos ni siquiera en la base de lo que va a ser la cresta de la ola de lo que va a ser esa inteligencia artificial y de sus ventajas.
José Antonio, buenos días. Oye, yo te quería preguntar precisamente sobre esto, ¿no? Porque parece que además la inteligencia artificial y estos cambios y esta nueva reconversión, sobre todo por la afectación que tienen los procesos directos, ¿no? Siempre cuando hablamos del mercado laboral, bueno, pues parece que hablamos de una base, ¿no? Y de que esta base vamos a tener que reconvertirla. ¿Por vuestros estudios realmente habéis denotado si los equipos directivos, que al final es de donde sale, o de estos staff, de donde sale la aplicación de todo esto, realmente ellos están preparados? ¿O también van a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para absorber toda esta nueva tecnología a través de la IA que nos llega?
Yo puedo decir por las referencias que tenemos nosotros que evidentemente sí que tanto directivos como no directivos van a tener que trabajar duro durante este periodo de tiempo en el que nos encontramos para poder realmente adaptarse al uso de la IA. Porque en muchos casos tendemos también a simplificar muchísimo que la inteligencia artificial con el ChatGPT le puedes preguntar cualquier cosa y sin ningún tipo de problema te va a contestar o no te va a contestar en base a la pregunta y realmente no es del todo cierto. De hecho, uno de los principales puestos de trabajo que está saliendo ahora mucho y que es de los puestos de trabajo que tiene más futuro es precisamente de interlocutores con la IA, que sean personas capaces de hacer que la IA entienda la petición que se les va a hacer para poder obtener la respuesta que tú estás buscando. Y eso, por ejemplo, es algo que directivos que vayan a trabajar con esas IAs tendrán que formarse en ese aspecto, pero también habrá departamentos completos que se encarguen precisamente de ese tipo de tareas, de hablar con la IA en base a las necesidades que tengan el resto de departamentos para que la IA les dé la solución lo antes posible.
Pero para hablar con esta IA y interactuar, primero tenemos que tener una organización de la base de datos muy bien organizada, ¿no?
Correcto. De hecho, siempre decimos lo mismo. Una IA es como un coche, pero si no tiene una base de datos, unos datos, un data lake lo suficientemente bien gobernado y estructurado, es como un coche sin gasolina. Tendrás el coche más chulo y más bonito y más potente, pero no se moverá.
Podríamos decir que uno de los principales retos para este 2024 será poner ese data lake en orden.
Correcto, efectivamente. Es cierto que esto es algo que se lleva ya trabajando desde hace varios años y que incluso las administraciones ya de una manera mucho más directa y ardua están empezando ya también a buscar proyectos en los que se estructure y se gobierne bien ese data lake. Por lo tanto, ya estamos en ese punto de que ya empieza a coger todo o el cáliz adecuado para que las IAs puedan realmente ser eficaces.
Cada día que pasa hay más herramientas para superar estos retos. ¿Podemos decir que el 2024 será más fácil superarlos?
Sí, realmente lo que podríamos decir es que los retos anteriores, gracias a estas IAs, los podremos superar, pero surgirán unos nuevos debido a las IAs que tendremos que ver cómo podremos ir superando a lo largo de los próximos años.
Y un poquito para concluir, ¿qué tendrían que hacer las empresas a nivel general para adaptarse y para superar esos retos?
En primer lugar, yo diría que lo que tienen es que tener una visión de medio y largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando nosotros queremos incorporar tecnología, ya no solamente hablo de inteligencia artificial, sino de cualquier tipo de tecnología de transformación digital en general de las empresas, se tiene que hacer por una razón y con un objetivo claro. No es tener tecnología por tener tecnología, porque eso siempre desemboca el fracaso. Y hay que tener también paciencia, porque para que la tecnología tenga éxito dentro de una compañía, la filosofía, que me repito mucho, pero lo cierto es que es así, la filosofía de la compañía es la que tiene que hacer que esa tecnología llegue a funcionar y tenga éxito. Porque normalmente cuando incorporas cambios muy bruscos dentro de una compañía, sobre todo si hablamos de compañías muy grandes, la resistencia que hay al cambio es especialmente alta. Entonces es muy, muy, muy importante que todo el mundo esté remando hacia la misma dirección, que tengan claro realmente las funcionalidades que les quieren prestar a la empresa gracias a esa tecnología, y por supuesto hay que seleccionar la tecnología adecuada. Entonces, por esa regla, es importante que se dejen asesorar por empresas pues como la nuestra, en este caso Aseco, a la hora de seleccionar cuál es la mejor herramienta para la problemática que tienen que resolver esas empresas, de tal manera que nosotros podamos ayudarles a que su negocio siga aflorando los resultados adecuados y la empresa se adapte de la manera mejor a esos cambios que van a hacer que ese negocio siga creciendo en los próximos años.
Seguramente que es así, porque un buen estudio antes de realizar cualquier cambio siempre es importante tener esa buena base y ese estudio para hacer ese cambio. José Antonio Pirilla, CEO y presidente de Aseco Spine Group, muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Venga, Somi Ricard, porque después de la entrevista comence
la tertúlia Freak.
I comencem la tertúlia i tenim novetats amb la nova versió, tal com estàvem anunciant al començament del sumari, del iOS 17.2. Què ens aporta, David?
Novedades.
Vinga, va, perquè...
Què ens aporta? Insomnio? Nos aporta insomnio a tocar teclitas, a comprovar...
Clar, arriba per la nit, que tu estàs allí expectant...
Ai, Dios, bueno,
però hi ha coses interessants, he vist.
Sí, i por software, que és bestial. Los que tengan iPhone 13 hacia adelante, todo el tema de la carga la tienen en algo que solo tenía exclusivamente que anunciaban para el iPhone 15, y es la carga rápida y gestionable a través de QI, a través de forma de carga inalámbrica, donde pueden llegar hasta los 45 vatios. ¿Qué significa esto?
Esta es interesante, ¿eh?
Jolín, en 20 minutos un 80% de batería, ¡ojo!
Y además en carga inalámbrica, o sea, que fins ara era en chino-chano y ahora...
Y además cuando llega a su punto, para, que es lo mejor de todo. ¿Vale? Es decir, no sigue ahí dándole carga, que al final es calor y temperatura para el teléfono.
Vaja, o sigui, que els que tenen 13 i 14, com si tinguéssim telèfon nou.
Sí, s'han adaptat al QI 2, a les bases QI, al protocol, vaja, QI 2. Sí.
Venga, doncs, què més ens aporta?
Moltíssimes coses més.
Venga, va, som-hi.
Venga, va, hay una que me ha gustado muchísimo.
¿La de escribir?
No, la del diario.
Sí.
La del diario. ¿Eso te decías? No.
La de escribir.
La del diario. Es buenísima. Ahora os sale ya cuando la activizáis.
Això ja no és un dietari al ús, David? Ya
no.
Està vitaminado, ¿eh?
Sí, claro, hombre. Lleva detrás IA. Sí. Es decir, el diario. Claro, escribir un diario al final de la noche, ¿no? Si lo escribiéramos, pues bueno, sí, pues...
¿Qué fet avui, no? ¿Qué fet avui? Boom. ¿Qué fet avui?
A veces te preguntan por la noche, ¿y hoy qué has comido? Y tienes que parar tres segundos,
correcto.
En plan...
¿Qué fet
avui? Espera. Bueno, pues por supuesto que es un diario vitaminado. Te ayuda. Te dice, oye, mira, este fin de semana hoy has hecho esto, esto y esto. Has hecho estos sitios. Has ido a estos sitios. Has hecho estas fotos. Esta ha sido tu ruta. Es decir, lo primero, sabemos lo que has hecho hoy y te lo vamos a recordar. Con lo cual, bueno, pues ahí lo puedes incluir todo.
Aquí molts es donaran compte que, que aquesta gent no s'ha entrat.
Home, i tant.
Ja, fins ara anaven molt tranquils. Perquè no ho sabia.
Però des de fa anys, des de fa anys.
Sí.
Però bueno, ara ja dicen...
Però allò dius, ojos que no ven, corazón que no siente, i estic tranquil, i ja està. Però ells ho saben, eh?
Claro, dice,
ara t'ho diuen.
Según tus fotos, según tu actividad, según los que has colgado en Instagram, según lo que has hecho y dónde has ido, oye... todo esto es el día. Sí. Con lo cual lo puedes repasar y puedes escribir todas tus notas y además vitaminarlas, como bien decía Ricard, es decir, que tenga fotos de ese momento que estás comentando, que tenga algún vídeo. Y luego, bueno, pues una función que al final de todo esto puedes, si quieres, con el tiempo, publicar tu propia biografía y directamente exportarlo en un ebook, sea para ti o sea para colgar y venderlo. Quiero vender mi vida, pues ahí la tienes. Es decir, esto de las autobiografías, ¿no?, o los libros de biografías, es algo que se puede basar en un diario.
Aunque estos famosos que todos persigueis ahora podrán publicar pam
ellos
un pim, sí. Pam.
Claro, es decir, haciendo tu propio diario. Entonces, serán obras realmente hechas por el autor, descriptor y vividor de ellas, ¿no? Bueno, pues creo que es una función chula e interesante para tener algo más en cuanto a que nuestra vida, claro, como bien sabemos...
Divertida.
Es una vida digital. Y con ella, bueno, pues muchísimas más ya que nos ponemos en plan o profesionales o para jugar con cada una de ellas. Ya que llegan actualizaciones en macOS, en iOS, es decir, para los ordenadores también los tenemos, ¿no? Como por ejemplo tener funciones de pulsar flechas de recuperación, recuperar mensajes que hemos tenido y además con una visión totalmente diferente. Oye, ¿vamos a quedar tal día, tal hora con esto, tal a tal? Sí. Bueno, pues espera, que la aplicación del clima se ha metido dentro y ha dicho, ojo, ¿cómo que vais a quedar a jugar el miércoles que viene al golf? Si va a caer 100 litros por metro cuadrado, se va a inundar todo. Cambiarlo al martes o cambiarlo al jueves, ¿no? Esta es una más de... Y como no, en el iPhone 15 Pro y en el iPhone 15 Pro Max, la app de traducir ahora es un botón de acción directamente. Es decir, automáticamente...
¿Con el botón lateral?
Con el botón lateral, pulsando el botón lateral, te va a traducir al idioma que tienes en el teléfono aquella publicación o aquel contenido que tengas en la pantalla. Ojo, desde cualquier idioma. Es decir, estamos en China, estamos en Japón, estamos donde sea, estamos viendo lo que sea y lo vamos a tener automáticamente. Y luego el autorrelleno, que lo han mejorado. ¿Sabes esto de que te va cambiando las palabras, de que te va poniendo? Es más, iba aprendiendo de tus errores. Y cuando quieres poner hola, si has puesto ole 40 veces, pues tu hola te lo va a traducir en ole. Aquí no. Aquí ya, bueno, pues va a mirar un poquito más.
Me queda el contexto, ¿no? De la
exacto.
Frase.
Y luego, bueno, en el botón de acción, la verdad que se han metido un montón de cosas, hasta incluso para la cámara. El tema del vídeo espacial, ¿no? Una dimensión de como el que veíamos con el vídeo de las gafas de Apple, sí. ¿No? Bueno, pues exactamente igual. Es decir, el poder ir andando por la calle y me doy contra la farola porque voy mirando la pantalla. Bueno, pues tener esta visión espacial especial por si hay algún objeto que la pantalla directamente nos esté mostrando la imagen desde la cámara. La verdad que, bueno, pues también está chulo. Y el teleobjetivo, que lo han mejorado. Esto viene fenomenal para cuando hacer la foto a una etiqueta que quieres leer y la amplías, ¿no? Por esto de, sobre todo, para los que ya tenemos una edad, ¿no? ¿Para qué me voy a poner gafas de cerca?
Las ochenteras no existía mía, ¿eh?
Claro, sí, sí. Dice, ¿para qué vamos a tener las gafas de cerca, no? Y bueno, la verdad que está... tiene un montón de funciones más.
Y aquí está otra facilidad que de control robo, del doble factor aquest, que
este es al que iba. Yo creo que este es uno de los más importantes, ya que, bueno, pues piensan combatir el robo del iPhone con una característica, la verdad que creo, bastante esperada. Es decir, aunque tú metas el código de desbloqueo o te roben el móvil y puedan ir a ese código de desbloqueo y saltarlo, para empezar, se va a quedar bloqueado durante una hora y te va a pedir la doble verificación, o por huella o por Face ID, que son dos cosas que a día de hoy sí que no pueden...
La llevas encima.
Exacto.
O sea, no. O la cara o la impronta digital.
Exacto. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis que muchos de ellos a lo que jugaban o intentaban, incluso mucha gente que roba para robar información de ciertos móviles, ¿no? Pues estudian un poquito a quién le van a robar el móvil, hay muchos fortuitos, pero a quién le van a robar el móvil precisamente porque pueden... saber cuál és la clave de desbloqueo.
Primer t'estudien, te verifiquen i dius, mira, se posen al teu cantó, dius, ostres, aquest què fa aquí?
Exacte.
I el que mires a veure quina contrasenya...
Pues aquí, aparte de la compra, de la contrasenya, deberás verificar tu identitat dos veces utilizando Face ID o el Touch ID, lo que tengan.
Doncs molt bé, aquestes són les novetats que ahir ens va presentar, doncs, la nova actualització del iOS d'Apple.
Per cert, amb aquestes venen el sistema, l'actualització també del sistema operatiu de la tauleta, de l'iPad, la de l'Apple TV... Y la de Mac también, ¿eh?
Se actualizan absolutamente todas. Hoy es el día de las actualizaciones.
La representativa y les que ha dit el David están, por ejemplo, están en iPad OS también, ¿eh?
Habitualmente es un clon, ¿no? Som-hi, perquè WhatsApp també s'actualitza i no para d'actualitzar-se. Vull dir, al final és mirar les tendències que hi ha al mercat, que és el que el mercat necessita, i dius i si uns altres ho estan fent, i per què no fer-ho tu? I ja pot fixar aquests dos missatges a dalt de tots els chats, no?
Sí, bueno, cosas importantes sobre todo para los grupos y donde alguien aporta algo que quieres tener ahí arriba o incluso en chats de empresas, como no, que se comunican sí, internamente.
Tu vols donar un missatge com a grup, però clar, si el chat tothom pot interactuar, al final el missatge es queda perdut a l'infinit, no? I si un ho mira al cap d'una estoneta ja no veu aquest missatge. D'aquesta manera, quan entra sempre té aquest missatge aquí dalt prefixat.
Exacto, es algo que comenzaron las redes sociales con las publicaciones preferidas.
Sí, eso Twitter UFE, ¿no? Eso Twitter.
Twitter, Instagram, siempre puedes tener arriba del todo, puedes tener fijada una cierta publicación. Esto pasó dentro de los chats, que claro, como son grupos mucho más gigantescos en Telegram, donde además se comparte muchísima información, tipos de enlaces y demás, ya podías ponerlo, y en WhatsApp exactamente igual. Ya no solo puedes poner los primeros tres chats fijarlos, sino que dentro de cada uno de los chats o de los grupos, esa publicación la puedes guardar el primero. Además, si lo desean, pueden habilitar la opción para que todos los miembros de un grupo lo puedan hacer. Es decir, que cada uno dentro del grupo pueda tener su propio mensaje, ¿no?
Sí, claro, fijado, si tú vas de una cosa a tothom, que tothom la pugui veure quan entri.
Exacto.
M'estic recordant a un programa de l'Infocope Lleida, no sé quantes setmanes fa, que el David Casero deia que el WhatsApp estava fent passos per convertir-se en la nova xarxa social.
Sí, és el que estic veient, que totes les xarxes estan convergint.
No, però tu fixa't que estan ja està en marxa l'eina de les comunitats dins del WhatsApp, ja en vam parlar fa unes quantes setmanes, ja pots fer un grup de grups...
grups de difusió.
Grups de difusió, pots mantenir l'anonimat ja, que abans no es podia. Jo crec que aviat entrarà també el tema de tenir dos usuaris dins del mateix dispositiu... el tema de fixar això, els canals que ja van arribar i que a poc, fixa't que els clubs de futbol, els influencers, si vols, que no m'agrada dir-ho, però tenen ja el seu canal de WhatsApp. Ull, perquè ens estan presentant cosetes, però el dia que vulguin fer el canvi es pot convertir en una xarxa social de la qual pots entrar i no cal ni que surtis.
El otro día simplemente hacía una reflexión precisamente por esta conversación de dónde puede llegar WhatsApp. Ojito.
Sí, sí.
Ojo, porque hoy día solo hace falta una encriptación que ya tienen encriptación en Twen, pero una encriptación de nivel bancario para ser Bizum. Algo tan sencillo como esto. Dicen, ¿cómo? No, pero si Bizum... Pero yo lo tengo en mi banco. Perdonad, Bizum es una empresa externa, igual que Visa, igual que Mastercard, que tiene sus alianzas con todas las entidades bancarias, que se han ido sumando. La última fue ING, incluso. No entró en todos los bancos a la vez. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay entre tener o no tener? Porque precisamente Bizum se basa en un número de teléfono para no tener que poner tus datos bancarios, ¿no?
Es que es lo mismo.
Es que es lo mismo.
Oye,
correcto.
Te pago por WhatsApp, ¿eh?
Y es que más, eso, ¿eh? Y es más, digo, no es que yo sea más inteligente que nadie ni que WhatsApp sea más inteligente que nadie. Solo hay que mirar los WhatsApp asiáticos, donde desde hace años pagan los impuestos o el ticket del metro o el ticket del autobús desde la propia aplicación de Line, ¿no? Allí en Asia. Entonces, ¿por qué WhatsApp no? Es decir, ¿por qué no se puede convertir en absolutamente todo? Y ojo, con la parte escondida que menos se habla, que es la parte de WhatsApp Business, que el día que empecemos a contar todo lo que hace ya y la aplicación de ello, Nos tirarem uns quants programes.
Jaume, tria un parell de temes, perquè te'n queden 4 o 5 i no tenim temps.
Pues mira, triaria la del Copilot i la dels...
Notícia, la intel·ligència artificial entra en Windows. És que és curiós, perquè
ja... Están comprando todo, si Windows...
Però nos hemos acostumbrado a todo.
No, però Satya Nadella ha dit que el nou botó d'entrada a Windows seria Copilot.
O sigui, ja seria parles botó... a l'assistent.
Sí, sí, ja series un botó per a tot.
Si no és el botó del logo de Windows de tota la vida, que et surt allí programes i coses... No, ja vas allà i dic, què vols fer?
Sí, sí, què vols fer? I el Windows t'ho fa i t'ho explica, no? Sí.
Arráncate, abrem el correu electrónico y los últimos documentos recuperados que tenía abiertos del Word. Por ejemplo.
Pues, vale.
Pim, pam, pam. Y se me había olvidado.
Y fer-me el guió pel proper dimecres.
Ábrelo en tres pestañas diferentes.
Que es generativo, además.
Sí, sí, sí. Ábrelo en tres pestañas diferentes. Este es el salto que está dando la IA ahora, que es que va súper rápida toda la programación, que es la palabra que acabas de decir tú, la regenerativa. Uh-huh. Ya comentábamos fuera de antena, yo me he pasado las horas libres dedicadas para mí este puente. No las he dedicado a leerme un libro, sino que la he dedicado a descargarme y probar todas las aplicaciones de IA que he tenido o que he podido acceder o llegar a ellas, ¿no? A través de móvil, a través de ordenador. Estaba probando una aplicación de, como le decía, de imágenes capacitiva regenerativa, es decir, que ya no le pides a la IA una serie de palabras, ponme un micro en un estudio con dos personas y luego piensa y te saca la imagen, ¿no? Sino que según vas escribiendo palabras, al segundo, o sea, es que en menos de un segundo tienes la respuesta, es decir, pinta un micro y sale un micro de color azul, azul, con este logo, con una mesa negra, negra y con el borde así. Es decir, te va mostrando la imagen y la vas cambiando palabra por palabra según vas dictándole a la IA. La verdad que, claro, que este poder es bestial, con lo cual, que metan en Windows esto... ¡pua!
Jo, de totes maneres, insisteixo en una cosa que ja vaig dir una vegada. La intel·ligència artificial ens portarà a la mateixa crisi que la mineria dels bitcoins amb el tema de l'excés de consum d'energia. Perquè les intel·ligències artificials no és que, mira, tu al ChatGPT li dius hola, hazme, jo què sé, el guió d'este programa i ja està. No, allí hi ha un munt de màquines treballant que gasten la seva energia, que s'han de refrigerar, i com més persones, i cada vegada n'hi ha més, ataquem a la intel·ligència artificial i treballem, més centres de dades, més màquines, més calor, més electricitat, etc. Recordeu, perquè ja no ho recordem.
Unirem veient això, eh?
Sí, però no ho recordem, però va haver la crisi de les granges que minaven bitcoins, que s'havien implantat a països pobres i que tenien l'electricitat barata, i va haver certs problemes amb això ja. Per tant, jo crec que això ho acabarem notant a no tardar, eh?
Sí, bueno, y algún coste tendremos que tener sobre ello, claro, porque precisamente...
Es que fins ara el que tenim...
Volia apuntar...
Sí, però, Jaume, només un això. Fins ara, a què tenim inculcat que la intel·ligència artificial és gratuïta? És gratis.
És que ese és el...
Bueno,
perdona, ChatGPT és gratuït, el Windows amb el Copilot és gratuït...
És gratuït, una versió reduïda, on és gratuït, una versió reduïda.
El ChatGPT 3.5 t'asseguro que et fa de tot, eh?
Todo está incluido en máquinas... hiperpotentes
y es gratuito
y que esas máquinas, sí, al final tienen que estar conectadas a un sitio,
pero me estoy dando información fins al 2021.
Jaume, es igual, la de Google te la done fins més en van, és a dir, ens estan acostumant a això i arribar a un punt que la intel·ligència artificial té un cost altíssim. S'haurà de pagar per fer-la anar i llavors vindrà el problema
i per el planeta.
Lo que els Estats Units tenen a Microsoft i a OpenAI entre sella i sella.
Bueno, pel tema de... Perquè, clar, és que la Unió és molt potent.
Els podrien investigar, vull dir... Pot ser és per tant o no? Pregunto.
Sí, Windows és el sistema operatiu més usat amb ordinadors de tot el món. Això és així, són les dades. Si aquí poses la intel·ligència artificial de ChatGPT, de la qual Microsoft té el 49% de les accions, clar, és un monopoli. Claro. És que a vegades parlem de que l'iPhone a Europa, tantes lleis antimonopoli i tal, i tot just té un 20, un 30% de quota de mercat. Windows, amb sistemes operatius d'ordinador, té una quota de mercat de més del 70%, crec. Llavors, sí, és per estudiar-ho.
Efectivamente, además es que tienen cierto engaño detrás, que Elon Musk precisamente, fíjate que no es el mejor para hablar, ¿eh? Pero bueno, él ya el 17 de febrero de este año decía, ojo, porque se ha creado OpenAI, Open, libre, gratis, free,
claro.
Inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, una empresa sin profits, como dicen ellos, ¿vale? Sin beneficios y sin ganar nada por ello. Pero ojo, porque lo que está manejando y con sus uniones y con la compra de Microsoft, como bien dice Ricard, es un manejo y un poder de los datos bestial para poder contestar o no lo que ellos quieran. Entonces, claro, es decir, ojito, porque derechos y libertades, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan, con lo cual tienen que estar muy, muy vigilados. Y creo que las regulaciones es algo que ya estamos tardando. Va más rápida la programación.
Bueno, que es que las regulaciones es una cosa que va tan lenta que no, no. Y además es que això va tan ràpid, además. O sigui, les noves tecnologies ja van ràpides, però tot el tema aquest ja de la intel·ligència artificial és rapidíssim. Bueno, va, que ens hem quedat sense temps. David Casero, ens escoltem la setmana vinent, la Semana de la Lotería.
Venga, pues a ver qué sale del bombo.
I Jaume Sitjà.
Doncs ja ho sabeu, dimecres que ve, més.
I nosaltres que ens plantem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà i tornem a les 12:20. Fins llavors, tota la informació te la porta la Pilar García Muñiz.